Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern prohibeix totalment els telèfons mòbils a secundària. A partir del curs vinent no es podran fer servir en cap etapa educativa obligatòria i s'afegeixen també a la restricció als rellotges digitals. Maria Pagès.
Són les principals novetats del pla de digitalització responsable que s'ha presentat aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó. Des d'USTEC, Yolanda Segura celebra la decisió, però alerta que arriba tard.
Gairebé un 70% dels docents, un 70% encastats, són partidaris de retirar els mòbils a les aules de secundària i la nostra comissió d'experts també s'hi mostra a favor.
Nosaltres celebrem que per fi, després de que nosaltres ho hem demanat constantment, hi hagi una regulació pel que fa a la digitalització de l'educació. Era molt necessari.
Tercer i últim dia de la selectivitat 2025. Els més de 44.000 estudiants que s'han presentat a les proves d'accés a la universitat han fet aquest matí l'examen de català.
També aquest últim dia ha estat el torn de proves de modalitat. Així han valorat la convocatòria d'enguany els alumnes i els correctors.
Pel tema de la reducció de l'optativitat, li generava molts de nervis al principi, però realment després, fent un testeig, estan molt tranquils.
Ja només tinc ganes de fer els últims exàmens i poder ja gaudir de l'estiu després de 2 anys estudiant.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, reclama al govern tota la informació sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Bou s'ha reunit aquest matí amb Salvador Illa, qui s'ha compromès a donar-los accés a la documentació de tots els departaments.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà, s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat. En aquest sentit, la batllessa ha reclamat concreció.
Aquesta compra de terrenys, jo tinc el dubte de si és els mateixos terrenys que ja haurien d'haver comprat des del 2002, que va ser quan es va elaborar la declaració d'impacte ambiental de la construcció de la tercera pista. Ara ja no estem en la construcció, estem en l'ampliació i tornem a sentir a parlar d'aquestes compensacions.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure crida a adoptar per ser més lliure.
El seu director, Julio Manrique, ha anunciat avui les 28 produccions que es podran veure, entre aquestes Contra Antígona, on es qüestionarà el mite.
Preguntes pertinents avui. Preguntes com qui seria avui Antígona, quin acte simbòlic tindria el poder avui de desafiar l'estatus quo, el sistema, la ciutat, qui és l'enemic avui.
I en esports, Eduard Cabré, el Barça activa el pagament de la clàusula de rescisió de Joan Garcia.
El club blaugrana ha ingressat a la Lliga els 25 milions d'euros i ara espera que la patronal validi l'operació per tal que el porter de l'Espanyol es converteixi en el primer fitxatge del Barça pel curs vinent.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un ambient molt i molt xafogós a hores d'ara a gran part de Catalunya. Un ambient que està completament enrarit, molt carregat i amb més humitat. I també amb aquest sol que no acaba de ser radiant del tot perquè tenim molts núvols prims i d'altres estones de més baixos, fruit d'aquesta humitat, que es mouen per la costa. També a hores d'ara hi ha fortes tempestes a l'Aragó que de mica en mica s'han d'anar apropant a les comarques de Lleida i, de fet, al llarg d'aquest vespre, sobretot, alguna d'aquestes tempestes aragoneses arribarà fins a la Terra Alta, fins al Segrià, a la Noguera, l'Alta Ribagorça o al Pallars Jussà. Aquesta propera nit també algun xàfec arribarà fins a la resta del Pirineu Dental i amb una nit que es presenta d'insomni. Pel que fa a demà, un temps que al matí serà mig ennuvolat, amb molta xafogor, costarà dormir a la costa. I atenció, demà a la nit, sobretot ja a les comarques de Lleida i després desplaçant-se a la resta del país. Acabaran havent-hi tempestes, sobretot amb ràfegues de vent destacables. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tarda complicada en aquesta xarxa viària, a banda de les aturades habituals en aquesta operació sortida de cap de setmana, àrea metropolitana, ronda, zona del Vallès. Volem repassar diverses incidències. En tenim un parell a l'autopista AP7. Primera, accident a Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona. Aturades importants de més de 7 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès. Això a la P7 i en sentit sud per accident. En sentit nord, però, l'autopista encara va pitjor. Presenta trams d'aturades per volum de trànsit de més de 17-18 quilòmetres entre Barberà del Vallès i la Roca del Vallès. I una mica més endavant hi ha retencions de 14 quilòmetres entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva. Aquí, a Maçanet de la Selva, hi tenim un camió avariat que talla carril en sentit nord. Per tant, gairebé impracticable aquesta autopista AP7, tota aquesta zona del Vallès, en sentit nord, sentit Girona. Acabarem amb l'eix del Llobregat, C16, a Balsareny. L'incendi d'un camió ja està apagat. Només hi ha, però, un carril obert al trànsit en sentit sud i aturades d'un parell de quilòmetres en aquest tram de la C16 a Balsareny, direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern prohibeix totalment els telèfons mòbils a secundària a partir del curs vinent.
No es podran fer servir en cap etapa educativa obligatòria i s'afegeixen també a la restricció als rellotges digitals. Progressivament s'aniran eliminant les pantalles a l'etapa infantil i a primària s'endarrerirà l'entrega dels ordinadors personals fins a sisè. Tot plegat després de conèixer les conclusions del grup d'experts en aquest àmbit.
Són les principals novetats del Pla de Digitalització Responsable que ha presentat aquest matí el Departament d'Educació, Esther Minguell.
A partir d'aquest setembre, els alumnes de secundària ja no podran utilitzar el mòbil a l'institut ni per usos puntuals com a eina pedagògica com es pot fer ara. La prohibició inclou també els rellotges digitals, que es restringeixen, doncs, a totes les etapes. A infantil, o sigui de 0 a 6 anys, s'aniran eliminant progressivament les pissarres digitals i l'ús de les tauletes. Els ordinadors personals es donaran a 6è de primària a partir del curs 26-27 i no a 5è, com es fa fins ara. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha explicat que la prohibició del mòbil arriba avalada per la majoria de docents i la comissió d'experts que ha treballat en el pla de digitalització.
Gairebé un 70% dels docents, un 70% encastat, són partidaris de retirar els mòbils a les aules de secundària i la nostra comissió d'experts també s'hi mostra a favor. Un 89% percep un impacte positiu de la prohibició que es va fer, doncs, dels mòbils durant aquest curs i com això, doncs, va afectar positivament la convivència, l'atenció i el rendiment acadèmic de l'alumnat.
Hi haurà més formació pels docents sobre eines digitals i usos pedagògics i també en intel·ligència artificial. Es farà una guia pràctica per les famílies sobre l'ús de dispositius tecnològics i s'intensificarà en el currículum l'aprenentatge en detecció de notícies falses.
A la presentació hi han assistit entitats i professionals com el neuròleg David Bueno i el psicòleg Francisco Villar, preocupats per l'impacte de les pantalles en la salut dels infants i adolescents.
La plataforma Aixeca el Cap, formada per mares i pares i mestres i professionals de la salut, troba insuficients les noves mesures i demana que els portàtils no es puguin dur a casa.
Maite Polo.
La plataforma Aixeca el Cap demana que la restricció de tauletes i pissarres digitals a l'etapa infantil vagi més enllà i s'estengui també a primària i que els portàtils no es donin tampoc a sisè, sinó que s'esperi que els nois i les noies comencin l'ESO. La portaveu d'Aixeca el Cap és Lisette Vall.
S'han quedat curts en aquesta desescalada i nosaltres la nostra proposta és que sí, que efectivament que s'endarrereixi tant com es pugui l'entrada dels ordinadors i sobretot que els portàtils no vagin a casa, que els portàtils romanguin a l'escola en cas de fer-se servir i que aquest portàtil s'entregui a la secundària. Ja que s'ha vist que tant pediatria recomana això com, bueno, com l'opinió generalitzada és aquesta, ja es podia haver aplicat aquest curs vinent, retirar les pissarres digitals i les tauletes de l'etapa infantil.
El col·lectiu Aixeca el Cap demana educació que segueixi les darreres recomanacions de la Societat Espanyola de Pediatria. Limita el consum de pantalles a 2 hores com a màxim al dia a partir dels 12 anys i a 1 hora com a màxim al dia entre els 6 anys i els 12.
I pel que fa al sindicat Tustec, celebra la regulació de l'ús de pantalles a escoles, però critica el malbaratament previ en dispositius digitals. El sindicat majoritari de l'ensenyament demana que propostes passin pel Consell Escolar i la mesa sectorial.
La portaveu d'Tustec Estec, Yolanda Segura, ha valorat que aquesta normativa arriba tard i després d'anys de malbaratament de recursos en dispositius electrònics.
Nosaltres celebrem que per fi, després de que nosaltres ho hem demanat constantment, hi hagi una regulació pel que fa a la digitalització de la educació. Era molt necessari. El que no podia ser és aquesta entrada de dispositius sense ton ni son, o sigui, sense cap mena de pla digital al darrere que regulés l'ús d'aquests dispositius, que regulés l'ús pedagògic que se n'havia de fer d'aquests dispositius.
A més, ha lamentat que el sindicat no hagi pogut participar en el procés d'elaboració de la regulació i ha demanat que les propostes actuals passin pel Consell Escolar de Catalunya i per la mesa sectorial.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
I encara en l'àmbit de l'educació, tercer i últim dia de la selectivitat 2025.
Els més de 44.000 estudiants que s'han presentat a les proves d'accés a la universitat han fet aquest matí l'examen de català. A l'exercici d'expressió escrita han hagut de redactar un text sobre els problemes per accedir a un habitatge i a la massificació turística. A l'últim dia també és el torn de les assignatures de modalitat.
Anna Ruiz.
Els estudiants s'han acabat avui una selectivitat que suposa un pas endavant cap a una prova cada cop més competencial i han vist reduït el marge d'elecció perquè s'ha eliminat l'opció de triar entre dos models d'examen. També per primer cop les faltes d'ortografia han penalitzat. Canvis que han fet augmentar els nervis dels joves, tot i que han anat guanyant confiança aquests dies. Esther Ballà és presidenta d'un dels tribunals habilitats a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Pel tema de la reducció de l'optativitat, li generava molts de nervis al principi, però realment després, fent un testeig, estan molt tranquils.
I els estudiants dibuixen ja l'escenari de futur per aquest estiu i a partir del setembre vinent.
Ja només tinc ganes de fer els últims exàmens i poder ja gaudir de l'estiu després de 2 anys estudiant. Després m'agradaria entrar a fisioteràpia.
A més de català, els estudiants s'han examinat aquest divendres de matèries de modalitat, com ara arts escèniques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics.
En clau internacional, molt pendents a aquesta hora de la represa dels atacs contra l'Iran, inclòs Teheran i la planta nuclear subterrània de Fordó, una de les principals del país persa. Tot plegat després de l'atac a gran escala llançat la passada matinada contra instal·lacions militars, científiques i nuclears iranianes. El règim iranià ja ha qualificat l'atac de declaració de guerra.
El govern iranià ha confirmat la mort del cap de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària, a més de 2 dels màxims responsables del programa nuclear. En una carta dirigida el secretari general de Nacions Unides, l'Iran, ha qualificat de temerari aquest atac. Per la seva banda, el grup xiita libanès Hezbollah, aliat clau de Teheran, ha alertat que Israel ha travessat totes les línies vermelles. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel assegura que es prepara per una operació prolongada.
I de fet, d'aquesta represa s'espera que el líder suprem iranià, Ali Khamenei, es dirigirà a la nació en un missatge televisat d'aquí pocs minuts. Mentrestant, la comunitat internacional ha reaccionat amb preocupació, començant per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Que ha qualificat de profundament alarmant l'acció i ha instat totes les parts a actuar amb moderació i desescalar el conflicte. En la mateixa línia s'han expressat països com el Regne Unit, França o Alemanya. També l'ONU ha condemnat l'atac. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat a l'Iran arribar a un acord i ha advertit que en cas contrari hi haurà més mort i destrucció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I la Moncloa ha descartat avui que el president Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés de Diputats després del cas Cerdán. El PP assenyala el president com a responsable últim de la situació i titlla de còmplices els socis d'investidura. Mont Carvajal.
L'endemà del sotrac pel presumpte cas Santos Cerdán, el PSOE parla en nom dels seus ministres. 2 d'ells han descartat que el president Pedro Sánchez es sotmeti a una qüestió de confiança. El de la presidència, Félix Bolaños, a Televisió Espanyola, ha afegit que el PSOE extirpa la corrupció.
Entenderán que en cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado. Desde luego el Partido Socialista no tapa la corrupción. El Partido Socialista lo extirpa.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat avui els socis d'investidura a qui ha dit còmplices de la corrupció.
Cada hora que pasa... Cada vez son menos socios y son más cómplices. Ellos son los que están sosteniendo la corrupción en el gobierno de España.
Feijóo ha assegurat que Sánchez embruta tot el que toca i ha de dimitir. Santos Cerdán s'ha personat en la causa oberta al Tribunal Suprem per tenir accés a tota la informació.
Doncs Esquerra Republicana ha exigit aquest divendres una auditoria al Ministeri de Transports per les presumptes irregularitats destapades per la Guàrdia Civil. Els republicans demanen investigar els contractes públics adjudicats entre 2024.
Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat una proposició de llei a la mesa del Congrés dels Diputats per exigir una auditoria completa i extraordinària de l'activitat del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible entre els anys 2018-2024. Esquerra justifica la decisió per la gravetat de les informacions que es deriven de l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil relatives a una presumpta trama de corrupció vinculada als càrrecs del PSOE. Els republicans insten el govern espanyol a posar en marxa un procés d'auditoria a través de la Intervenció General de l'Estat abans de la publicació dels comptes generals de 2024 i a trameten els resultats al Tribunal de Comptes.
I a Catalunya, l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll, és el nou president de l'Associació de Municipis per la Independència en substitució de Jordi Gasén i batlle de l'Ametlla de Mar. El relleu s'ha produït a Vic aquest migdia. El nou FM, Judit Lechón.
L'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Municipis per la Independència ha escollit aquest matí a Salvador Coll com a nou president, agafant el relleu de Jordi Gazeni. El nou representant de l'entitat ha demanat l'amnistia per a tots els encausats per qüestions relacionades amb l'independentisme i ha animat la població a tornar a sortir als carrers per lluitar per un objectiu comú, la independència de Catalunya.
No ens volen destruir, volen destruir tota la identitat, tot el teixit associatiu que cregui amb la llibertat d'expressió, amb la democràcia i amb els valors fonamentals de qualsevol país democràtic i, per tant, doncs, estem en un repte, no?
Les necessitats de l'AMI han anat canviant conforme ha anat avançant el temps, tot i que l'esforç dels darrers anys és, en paraules del president sortint, aguantar la flama de l'estructura de l'entitat.
El moment és diferent i la veritat és que el moment actual és de reforçar, de no perdre ni un llençol, continuar tenint ben bastit aquesta associació.
Actualment l'AMI compta amb prop de 800 municipis associats i l'objectiu és poder arribar a tot el conjunt de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, reclama al govern tota la informació sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bou s'ha reunit aquest matí amb Salvador Illa, qui s'ha compromès a donar-los accés a la documentació de tots els departaments. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà, s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. Una trobada que ja estava prevista des de feia temps, però que ha coincidit de ple en la setmana de l'anunci per l'ampliació de l'aeroport. En aquest sentit, la batllessa ha reclamat concreció sobre la proposta i ha posat en dubte que les compensacions mediambientals previstes no siguin les mateixes que encara hi havia pendents de l'anterior creixement de la infraestructura.
Se suposa aquesta compra de terrenys, jo tinc el dubte de si és els mateixos terrenys que ja haurien d'haver comprat des del 2002, que va ser quan es va elaborar la declaració d'impacte ambiental de la construcció de la tercera pista. Ara ja no estem en la construcció, estem en l'ampliació i tornem a sentir a parlar d'aquestes compensacions.
Tanmateix, la trobada, que ha durat escassament mitja hora, ha servit a l'alcaldessa per traslladar diverses qüestions pendents, com són l'habitatge i l'estació de Rodalies del Prat.
Necessitem que la Generalitat aposti fermament per l'àrea Ronda Sud d'aeroport i que acordi la construcció de fins a 776 habitatges públics, que podria decidir-ho avui o demà mateix.
Bou també ha abordat altres qüestions, com la nova residència de la gent gran, que l'Ajuntament està construint a l'àrea sud.
També l'Ajuntament de Castelldefels ha formalitzat la seva posició en contra del projecte d'ampliació en un ple extraordinari en el que tots els partits han votat a favor, excepte el PSC.
Posant sobre la taula l'impacte ambiental i sobre la salut dels veïns i veïnes de Castelldefels, que suposaria aquesta ampliació?
Esplugues Televisió, Maria Semblàs.
L'Ajuntament de Castelldefels ha formalitzat la seva posició en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho ha fet aquest matí en un ple extraordinari celebrat a la sala de plens de l'edifici consistorial. Tots els partits, amb excepció del PSC, han votat a favor del text que busca fer oficial el rebuig a l'ampliació de l'aeroport per l'impacte acústic i mediambiental. David Soler és tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels.
Ara sí tenim davant de la nostra taula una proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara sí tenim un allargament de les pistes planificat i, evidentment, amb un calendari d'execució. I en cap moment s'ha escoltat la veu del territori. En cap moment se'ns ha demanat la nostra opinió. Només ens han despatxat dues hores de reunió al Departament de Territori per explicar-nos la proposta que ja està acordada, feta i beneïta. I a més ja ens han dit quan estarà operatiu. 2033.
L'alcalde Manuel Reyes ha apel·lat a la responsabilitat dels grups locals per superar les sigles dels seus partits i afrontar una lluita David contra Goliat envers la Generalitat i l'Estat.
I, en canvi, el Col·legi d'Economistes de Catalunya celebra el projecte d'ampliació de l'aeroport i considera molt positiva la proposta presentada per el president Salvador Illa.
L'organisme, però, creu que cal apostar per una gestió més global de la instal·lació i defensa una governança compartida entre els governs català i espanyol.
Jordi Casino.
Els economistes, que mai han amagat el seu interès pel creixement de l'aeroport, creuen que aquest és del tot necessari per millorar la competitivitat de les empreses catalanes amb la captació, sobretot, de noves destinacions intercontinentals. Una aposta que consideren estratègica per aconseguir l'anomenat turisme de congressos d'alt valor afegit. A més, defensen que el projecte plantejat per la Generalitat i AENA és molt valent i millor que els anteriors. Carlos Puig de Travi és el degà del col·legi.
Creiem que aquesta proposta té avanços importants en temes tècnics i ambientals, comparat amb les propostes que havien abans. Sí que diem que és molt important, sobretot la gestió de l'aeroport, que s'ha de fer una gestió més global.
El col·legi ha fet aquesta valoració en la presentació de l'enquesta de primavera, on la majoria dels seus associats han apostat per potenciar les energies renovables, però allargant de moment la vida útil de les centrals nuclears. I pel que fa a la situació econòmica, el gruix creuen que és millor igual que ara fa un any, tot i que aquesta percepció baixa una mica en relació amb la dada del març.
I en clau econòmica, la inflació a Catalunya es modera 3 dècimes al maig i se situa en l'1,8%, el nivell més baix des del setembre passat. Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat en el 2%, sobretot pel descens dels preus dels paquets turístics i de l'electricitat.
Es tracta del tercer mes seguit amb un descens de l'IPC després que el març se situés en el 2,2% i l'abril en el 2,1%. La moderació es va produir pel comportament dels preus dels paquets turístics, que en el mateix mes de l'any passat van pujar, i de l'electricitat, que van créixer amb menys intensitat que el 2021. Des de Comissions Obreres alerten prou que, malgrat l'estabilitat inflacionista, el preu de l'habitatge continua enfilant-se. El seu responsable d'Economia, Albert Ferrer, demana aprofitar la conjuntura per aplicar polítiques laborals i salarials.
L'actual escenari d'estabilitat de preus ofereix un marc especialment idoni per acomodar mesures com la reducció de la jornada laboral màxima a 37 hores i mitja, com també permet introduir millores salarials sense risc de tensions inflacionistes.
Per demarcacions, la inflació recula gairebé tot Catalunya. Només es manté el 2% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu. A les comarques gironines, en canvi, cau 2 dècimes i tanca el maig el 2,1%. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre recula 1 dècima fins a l'1,8%, mentre que Barcelona és on més retrocedeix l'augment dels preus 3 dècimes fins a l'1,8%.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure crida a optar per ser més lliure. El seu director, Julio Manrique, ha anunciat avui les 28 produccions que es podran veure. David Navarro.
Sota el lema Més lliure, el teatre convida a dubtar, a fer-se preguntes i a ampliar la mirada cap al món. Ho fa arrencant la temporada al Lliure de Montjuïc amb El mestre i Margarita, adaptació d'un llibre de Bulgakov, i programant obres com Una festa a Roma, de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura a Gràcia. També amb Contra Antígona, amb dramatúrgia de Victoria Spunsberg i direcció d'Andrea Jiménez, que a Montjuïc, com ha explicat el director del teatre, Julio Manrique, es qüestionarà sobre el mite.
Preguntes pertinents avui. Preguntes com... qui seria avui Antígona? Quin acte simbòlic tindria el poder avui de desafiar l'estatus quo, el sistema, la ciutat? Qui és l'enemic avui?
Aquesta temporada també es recupera el Dia del Batussi, en versió renovada, i per primera vegada s'acolliran obres del Festival d'Arts de Primera Infància al Petit.
I aquesta nit a les 10 comença la temporada fallaire a l'Alta Ribagorça.
Els fallaires baixaran des de l'ermita de Sant Quirc fins a la plaça del Durro, a la localitat de Boitaull. Els participants baixaran per un sender de 2 quilòmetres aproximadament. Lleida TV retransmet en directe les falles del Durro, que es podran veure també a través de la plataforma La Xarxa Més.
En marxa també aquesta hora el Cabro Rock, un dels festivals més multitudinaris del país. Aquesta hora, com dèiem, dalt l'escenari la cantautora Maria Jaume, i més tard Muixca, Oques Grasses o Els Catarres, Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
Amb totes les entrades exaurides des de fa dies, el festival reunirà 44.000 persones a la zona esportiva de Vic i es consolida com un dels més multitudinaris del país. El cartell d'aquest any aposta per una forta connexió amb el territori, Oques Grasses, i presenta per primer cop la seva gira, Coda, en un concert molt esperat, i tampoc hi podrien faltar Els Catarres, amb Arrels de Centelles, que arriben al Cabró en plena gira de presentació del seu nou disc. Altres grans noms, com la Raïf, que s'acomiada de Catalunya en aquest darrer concert, els Tiets, la Muixca, els Pets, Ginestar o Figa Flowers, completen un cartell amb més de 20 artistes d'arreu dels Països Catalans. Amb 5 edicions i una resposta massiva del públic, el Festival Osonenc es consolida com un dels més grans de la música en català del país.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha activat el pagament de la clàusula de rescisió del porter Joan García. El club blaugrana ha ingressat a la Lliga 25 milions d'euros i ara espera que la patronal validi aquesta operació per tal que el porter de l'Espanyol es converteixi ja en el primer fitxatge del Barça pel curs vinent. Futbolista de Sallent signarà contracte fins al 2031, és a dir, per 6 temporades. I deixem el futbol perquè en hoquei patins aquesta tarda coneixerem 2 semifinalistes més de la Copa de la Reina, que s'està jugant a Cerdanyola. A hores d'ara està a punt d'acabar el partit de quarts de final entre el Palau i el Corunya. Al pavelló de Can Xarau s'hi troba el company d'UAU Lleida Ràdio, amb Fran Balanyà. Fran, bona tarda, com va?
Molt bona, Edu. Estàs a sentir-vos amb aquest estivari de la Copa. De moment, el Palau s'està imposant al Corunya 2-0. Però un resultat una mica enganyós, perquè realment al primer temps el Corunya està posant més amb dificultat al Palau, però un gol al darrer instant, va passar 41 segons per anar al final de descans de la física de l'equip ha posat el Palau als 2-0 de l'NFL. Ara mateix, ja directe, la podem explicar. Llança Laura Puigueta, guanya Palau 2-0. Falta 5-10 pel descans, la podem explicar en directe. S'ha punt de llançar Laura Puigueta. Si marca, se sent sentida. Si marca Laura Puigueta, que fa llançament, tira i no, i atura Pichi Garreta, una de les millors porteres del món d'aquest Corunya, que insistiva per les coses molt complicades a la Palau. De fet, el segon gol del Palau ha arribat només 100 segons després de la represa i estem molt enganyats, segurament poca gent comptava que Corunya posaria coses tan complicades a les vallisanes, perquè, i això poca gent ho sap, el Corunya 24 hores abans d'aquí a Copa de la Reina està per no viatjar per problemes financers. Finalment estan aquí i estan donant molta més guerra del que sembla. 2-0, i estem guanyant Palau, està semifinal a 5 minuts del final.
I a partir de 8:45 el Vila-sana s'enfrontarà al Voltregà. Lluís Rodero és l'entrenador de l'equip lleidatà.
No comparteixo les dates que la juguem. Crec que per els jugadors no és bo. Però nosaltres anem amb la màxima emoció. Ens queden 3 partits per acabar la temporada. Llavors la volem acabar de la millor manera. Volem aconseguir aquest títol. I llavors això faria que el Vila-sana aquest any encara fos una temporada més històrica.
D'altra banda, en futbol sala, el Barça juga aquesta nit a partir de les 9 al pas a la final de la Lliga. Els blaugranes visiten el Palma en el tercer i definitiu partit de la sèrie de semifinals. L'equip de Tino Pérez tornarà a Somoix, on va caure en el primer partit després d'haver forçat el tercer duel amb triomf al Palau. I també en futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha anunciat avui el fitxatge del brasiler João Ferrato. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Torna al Dia R.
Amb Rata Ràdio.
Un programa per posar en valor la tasca imprescindible de les emissions locals, especialment en la cobertura de situacions d'emergència i excepcionals.
El servei públic que ofereix la ràdio més propera, fet en xarxa.
Divendres 20, suma't a la ràdio en directe. De 9 del matí a 2:45 del migdia.
Escolta el Dia R.
A la teva ràdio local.
Continguts en xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca Esmorza amb mi, una història de vides creuades. També arriba Baltimore, un film que recupera la història real de Rose Dugdale, una jove hereva que l'any 74 es va allistar a l'IRA. I s'estrena Com ensinistrar un drac, l'adaptació en personatges reals de la popular pel·lícula d'animació.
Natàlia?
És l'Omar. Sí.
Ja sé qui és. Sí. Quina casualitat, no?
Esmorza amb mi entrecreua la vida de 4 personatges que cerquen recuperar la fe en ells mateixos i en l'amor. Una mare separada, la Natàlia, pateix un accident de trànsit i a l'hospital es retroba amb un antic amic, el Salva. El noi vol deixar enrere el seu passat i marxar de la ciutat amb la Carlota, la seva parella. Però ella lluita contra l'obsessió per l'Omar, un compositor de música publicitària.
Si algun dia volem tenir fills, que no sigui a la ciutat, vale.
¿Cómo te llamas?
Rose Dugdale.
Dime, ¿qué te da rabia?
El sistema de clases. Gente rica que tiene muchísimas cosas. En contraste, gente pobre que no tiene nada de nada.
¿Crees que podrías estar preparada para la acción militante?
El film irlandès Baltimore explica la història de la Rose Dugdale, una jove hereva que es va rebel·lar contra l'educació aristocràtica anglesa que havia rebut per allistar-se el 1974 com a voluntària de l'IRA. L'impacte que li van suposar les atrocitats del diumenge sagnant a l'Irlanda del Nord la van empènyer a unir-se al grup terrorista.
Las personas como usted son arrogantes. Allá por donde van se lo dejan destrucción a su paso. Y lo peor es que ni siquiera lo ven.
Te de matar. T'he de matar, sóc un viking. M'has sentit? Sóc un viking.
Com ensinistrar un drac és una nova adaptació d'un film d'animació imatge real. El protagonista és en Singlut, el fill d'un cap viking que, en comptes de seguir la tradició de lluitar contra els dracs, es fa amic d'un d'ells, l'Esdentegat. El seu vincle revelarà la veritable naturalesa dels dracs. Quan una amenaça ancestral posa en perill tant els vikings com els dracs, l'amistat entre el Singlut i l'Esdentegat serà clau per forjar un nou futur.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern prohibeix totalment els telèfons mòbils a secundària a partir del curs vinent. No es podran fer servir en cap etapa educativa obligatòria i s'afegeixen també a la restricció als rellotges digitals. Maria Pagès.
Són les principals novetats del pla de digitalització responsable que ha presentat aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó. Des d'USTEC, Yolanda Segura celebra la decisió, però alerta que arriba tard.
Gairebé un 70% dels docents, un 70% encastats, són partidaris de retirar els mòbils a les aules de secundària i la nostra comissió d'experts també s'hi mostra a favor.
Nosaltres celebrem que per fi, després de que nosaltres ho hem demanat constantment, hi hagi una regulació pel que fa a la digitalització de l'educació. Era molt necessari.
Tercer i últim dia de la selectivitat 2025. Els més de 44.000 estudiants que s'han presentat a les proves d'accés a la universitat han fet aquest matí l'examen de català.
També aquest últim dia ha estat el torn de proves de modalitat. Així han valorat la convocatòria d'enguany, alumnes i els correctors.
Pel tema de la reducció de l'optativitat, li generava molts de nervis al principi, però realment després, fent un testeig, estan molt tranquils.
Ja només tinc ganes de fer els últims exàmens i poder ja gaudir de l'estiu després de 2 anys estudiant.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, reclama al govern tota la informació sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Bou s'ha reunit aquest matí amb Salvador Illa, qui s'ha compromès a donar-los accés a la documentació de tots els departaments.
Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà, s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat. En aquest sentit, la batllessa ha reclamat concreció.
Aquesta compra de terrenys, jo tinc el dubte de si és els mateixos terrenys que ja haurien d'haver comprat des del 2002, que va ser quan es va elaborar la declaració d'impacte ambiental de la construcció de la tercera pista. Ara ja no estem en la construcció, estem en l'ampliació i tornem a sentir a parlar d'aquestes compensacions.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure crida a dubtar per ser més lliure.
El seu director, Julio Manrique, ha anunciat avui les 28 produccions que es podran veure, entre aquestes Contra Antígona, on es qüestionarà el mite.
Preguntes pertinents avui. Preguntes com qui seria avui Antígona, quin acte simbòlic tindria el poder avui de desafiar l'estatus quo, el sistema, la ciutat, qui és l'enemic avui.
I en esports, Eduard Cabré, el Barça activa el pagament de la clàusula de rescisió de Joan Garcia.
El club blaugrana ha ingressat a la Lliga els 25 milions d'euros i ara espera que la patronal validi l'operació per tal que el porter de l'Espanyol es converteixi en el primer fitxatge del Barça pel curs vinent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un ambient molt i molt xafogós a hores d'ara a gran part de Catalunya. Un ambient que està completament enrarit, molt carregat i amb més humitat. I també amb aquest sol que no acaba de ser radiant del tot perquè tenim molts núvols prims i d'altres estones de més baixos, fruit d'aquesta humitat, que es mouen per la costa. També a hores d'ara hi ha fortes tempestes a l'Aragó que de mica en mica s'han d'anar apropant a les comarques de Lleida. I, de fet, al llarg d'aquest vespre, sobretot, alguna d'aquestes tempestes aragoneses arribarà fins a la Terra Alta, fins al Segrià, a la Noguera, l'Alta Ribagorça o al Pallars Jussà. Aquesta propera nit també algun xàfec que arribarà fins a la resta del Pirineu Occidental i amb una nit que es presenta d'insomni. Pel que fa a demà, un temps que al matí serà mig ennubó, molt aixafogó, costarà dormir a la costa. I atenció, demà a la nit, sobretot ja a les comarques de Lleida i després desplaçant-se a la resta del país. Acabaran havent-hi tempestes, sobretot amb ràfegues de vent destacables. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Ali. Continuen els problemes en aquesta autopista AP7, bàsicament en sentit nord, és a dir, en sentit Girona. De fet, si podeu evitar aquesta via en aquesta direcció, ara mateix molt millor. Mira, primer parlem de trams d'aturades, bàsicament per volum de trànsit, d'uns 12 quilòmetres entre Santa Perpètua i la Roca del Vallès, com et deia, en sentit nord. Però és que més endavant continuen aquests 14 quilòmetres de retencions entre Sant Celoni i Maçanet de la Selva, perquè aquí, a Maçanet de la Selva, hi ha un camió avariat que talla carril en sentit nord. Per tant, continuen aquests problemes. Com et deia, el tram nord de l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. També continuen els problemes a l'est del Llobregat, a la C16, a l'Alsareny. Recordem-ho, s'ha incendiat un camió, ja ha apagat, ja fa estona, però només a un carril obert en sentit sud i aturades d'entre 2 i 3 quilòmetres en aquest tram de la C16 a l'Alsareny en sentit sud. I també ens queden vies que ens porten cap a la costa amb retencions d'un parell de quilòmetres, per exemple, a la Nacional 340, al Vendrell, en direcció sud, a la GI600, entre Tordera i Blanes, anant cap a la costa, o també a la C65, allà en Villas, anant cap a Santa Cristina d'Aro. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern prohibeix totalment els telèfons mòbils a secundària a partir del curs vinent.
No es podran fer servir en cap etapa educativa obligatòria i s'afegeixen també la restricció als rellotges digitals. Progressivament s'aniran eliminant les pantalles a l'etapa infantil i a primària s'endarrerirà l'entrega dels ordinadors personals fins a sisè. Tot plegat després de conèixer les conclusions del grup d'experts en aquest àmbit.
I són les principals novetats del pla de digitalització responsable que ha presentat aquest matí el Departament d'Educació. Esther Minguell.
A partir d'aquest setembre, els alumnes de secundària ja no podran utilitzar el mòbil a l'institut ni per usos puntuals com a eina pedagògica com es pot fer ara. La prohibició inclou també els rellotges digitals, que es restringeixen, doncs, a totes les etapes. A infantil, o sigui de 0 a 6 anys, s'aniran eliminant progressivament les pissarres digitals i l'ús de les tauletes. Els ordinadors personals es donaran a 6è de primària a partir del curs 26-27 i no a 5è, com es fa fins ara. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha explicat que la prohibició del mòbil arriba avalada per la majoria de docents i la comissió d'experts que ha treballat en el pla de digitalització.
Gairebé un 70% dels docents, un 70% encastat, són partidaris de retirar els mòbils a les aules de secundària i la nostra comissió d'experts també s'hi mostra a favor. Un 89% percep un impacte positiu de la prohibició que es va fer, doncs, dels mòbils durant aquest curs i com això, doncs, va afectar positivament la convivència, l'atenció i el rendiment acadèmic de l'alumnat.
Hi haurà més formació pels docents sobre eines digitals i usos pedagògics i també en intel·ligència artificial. Es farà una guia pràctica per les famílies sobre l'ús de dispositius tecnològics i s'intensificarà en el currículum l'aprenentatge en detecció de notícies falses.
A la presentació hi han assistit entitats i professionals com el neuròleg David Bueno i el psicòleg Francisco Villar, preocupats per l'impacte de les pantalles en la salut dels infants i adolescents.
La plataforma Aixeca el Cap, formada per mares i pares i mestres i professionals de la salut, troba insuficients les noves mesures i demana que els portàtils no es puguin dur a casa.
Maite Polo.
La plataforma Aixeca el Cap demana que la restricció de tauletes i pissarres digitals a l'etapa infantil vagi més enllà i s'estengui també a primària, i que els portàtils no es donin tampoc a sisè, sinó que s'esperi que els nois i les noies comencin l'ESO. La portaveu d'Aixeca el Cap és Lisette Vall.
S'han quedat curts en aquesta desescalada i nosaltres, la nostra proposta és que sí, que efectivament que s'endarrereixi tant com es pugui l'entrada dels ordinadors i sobretot que els portàtils no vagin a casa, que els portàtils romanguin a l'escola en cas de fer-se servir i que aquest portàtil s'entregui a la secundària. Ja que s'ha vist que tant pediatria recomana això com, bueno, com l'opinió generalitzada és aquesta, ja es podia haver aplicat aquest curs vinent, retirar les pissarres digitals i les tauletes de l'etapa infantil.
El col·lectiu Aixeca el Cap demana a Educació que segueixi les darreres recomanacions de la Societat Espanyola de Pediatria. Limita el consum de pantalles a 2 hores com a màxim al dia a partir dels 12 anys i a 1 hora com a màxim al dia entre els 6 anys i els 12.
I pel que fa als sindicats, USTEC celebra la regulació de l'ús de pantalles a escoles, però critica el malbaratament previ en disposicions digitals. El sindicat majoritari de l'ensenyament demana que les noves propostes passin pel Consell Escolar i la mesa sectorial.
La portaveu d'USTEC, Estec, Yolanda Segura, ha valorat que aquesta normativa arriba tard i després d'anys de malbaratament de recursos en dispositius electrònics.
Nosaltres celebrem que, per fer-se que nosaltres ho hem demanat constantment, hi hagi una regulació pel que fa a la digitalització de l'educació. Era molt necessari. El que no podia ser és aquesta entrada de dispositius sense ton ni son, o sigui, sense cap mena de pla digital al darrere que regulés l'ús d'aquests dispositius, que regulés l'ús pedagògic que se n'havia de fer d'aquests dispositius.
A més, ha lamentat que el sindicat no hagi pogut participar en el procés d'elaboració de la regulació i ha demanat que les propostes actuals passin pel Consell Escolar de Catalunya i per la mesa sectorial.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Doncs encara en l'àmbit de l'educació, tercer i últim dia de la selectivitat 2025.
Més de 44.000 estudiants s'han presentat a les proves d'accés a la universitat que han fet aquest matí l'examen de català. A l'exercici d'expressió escrita han hagut de redactar un text sobre els problemes per accedir a un habitatge i la massificació turística. A l'últim dia també és el torn de les assignatures de modalitat.
Anna Ruiz.
Els estudiants s'han acabat avui una selectivitat que suposa un pas endavant cap a una prova cada cop més competencial i han vist reduït el marge d'elecció perquè s'ha eliminat l'opció de triar entre dos models d'examen. També per primer cop les faltes d'ortografia han penalitzat. Canvis que han fet augmentar els nervis dels joves, tot i que han anat guanyant confiança aquests dies. Esther Ballà és presidenta d'un dels tribunals habilitats a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Pel tema de la reducció de l'opció de la optativitat. Li generava molts nervis al principi, però realment després, fent un testeig, estan molt tranquils.
I els estudiants dibuixen ja l'escenari de futur per aquest estiu i a partir del setembre vinent.
Ja només tinc ganes de fer els últims exàmens i poder ja gaudir de l'estiu després de 2 anys estudiant. Després m'agradaria entrar a fisioteràpia.
A més de català, els estudiants s'han examinat aquest divendres de matèries de modalitat, com ara arts escèniques, matemàtiques aplicades a les ciències socials i moviments culturals i artístics.
I en clau internacional, molt pendents a aquesta hora de la represa dels atacs contra l'Iran, inclòs Teheran i la planta nuclear subterrània de Fordó, una de les principals del país persa. Tot plegat després de l'atac a gran escala llançat la passada matinada per part d'Israel contra instal·lacions militars, científiques i nuclears. El règim iranià ja ha qualificat l'atac de declaració de guerra.
El govern iranià ha confirmat la mort del cap de la Força Aèria de la Guàrdia Revolucionària, més de 2 dels màxims responsables del programa nuclear. En una carta dirigida al secretari general de Nacions Unides, l'Iran ha qualificat de temerari aquest atac. Per la seva banda, el grup xiita libanès Hezbollah, aliat clau de Teheran, ha alertat que Israel ha travessat totes les línies vermelles. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel assegura que es prepara per una operació prolongada.
I s'espera que el líder suprem iraní, Ali Khamenei, es dirigirà a la nació en un missatge televisat d'aquí pocs minuts. Mentrestant, la comunitat internacional ha reaccionat amb preocupació, començant per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Que ha qualificat de profundament alarmant l'acció i ha instat totes les parts a actuar amb moderació i desescalar el conflicte. En la mateixa línia s'han expressat països com el Regne Unit, França o Alemanya. També l'ONU ha condemnat l'atac. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha instat a l'Iran a arribar a un acord i ha advertit que, en cas contrari, hi haurà més mort i destrucció.
La Moncloa ha descartat avui que el president Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança al Congrés dels Diputats després del cas Cerdán. El PP assenyala el president com a responsable últim de la situació i titlla de còmplices els socis d'investidura. Mont Carvajal.
L'endemà del sotrac pel presumpte cas Santos Cerdán, el PSOE parla en nom dels seus ministres. Dos d'ells han descartat que el president Pedro Sánchez es sotmeti a una qüestió de confiança. El de la presidència, Félix Bolaños, a Televisió Espanyola, ha afegit que el PSOE extirpa la corrupció.
Entenderán que en cuanto hemos tenido noticia de un indicio sólido, hemos actuado. Desde luego el Partido Socialista no tapa la corrupción. El Partido Socialista lo extirpa.
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assenyalat avui els socis d'investidura a qui ha dit còmplices de la corrupció.
Cada hora que pasa... Cada vez son menos socios y son más cómplices. Ellos son los que están sosteniendo la corrupción en el gobierno de España.
Feijóo ha assegurat que Sánchez embruta tot el que toca i ha de dimitir. Santos Cerdán s'ha personat en la causa oberta al Tribunal Suprem per tenir accés a tota la informació.
Doncs Esquerra Republicana ha exigit aquest divendres una auditoria al Ministeri de Transports per les presumptes irregularitats destapades per la Guàrdia Civil. Els republicans demanen investigar els contractes públics adjudicats entre 2018 i 2024.
Esquerra Republicana de Catalunya ha registrat una proposició de llei a la mesa del Congrés dels Diputats per exigir una auditoria completa i extraordinària de l'activitat del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible entre els anys 2018 i 2024. Esquerra justifica la decisió per la gravetat de les informacions que es deriva de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil relatives a una presumpta trama de corrupció vinculada als càrrecs del PSOE. Els republicans insten el govern espanyol a posar en marxa un procés d'auditoria a través de la Intervenció General de l'Estat abans de la publicació dels comptes generals del 2024 i a trameten els resultats al Tribunal de Comptes.
I a Catalunya, l'alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, és el nou president de l'Associació de Municipis per la Independència en substitució de Jordi Gazeni, batlle de l'Ametlla de Mar. El relleu s'ha produït a Vic aquest migdia. El nou FM, Judit Lechón.
L'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Municipis per la Independència ha escollit aquest matí a Salvador Coll com a nou president, agafant el relleu de Jordi Gazeni. El nou representant de l'entitat ha demanat l'amnistia per a tots els encausats per qüestions relacionades amb l'independentisme i ha animat la població a tornar a sortir als carrers per lluitar per un objectiu comú, la independència de Catalunya.
No ens volen destruir tota la identitat, tot el teixit associatiu que cregui amb la llibertat d'expressió, amb la democràcia i amb els valors fonamentals de qualsevol país democràtic. I, per tant, doncs, estem en un repte, no?
Les necessitats de l'AMI han anat canviant conforme ha anat avançant el temps, tot i que l'esforç dels darrers anys és, en paraules del president sortint, aguantar la flama de l'estructura de l'entitat.
El moment és diferent i la veritat és que el moment actual és de reforçar, de no perdre ni un llençol, continuar tenint ben bastit aquesta associació.
Actualment l'AMI compta amb prop de 800 municipis associats i l'objectiu és poder arribar a tot el conjunt de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, reclama al govern tota la informació sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat. Bou s'ha reunit aquest matí amb Salvador Illa, qui s'ha compromès a donar-los accés a la documentació de tots els departaments. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
L'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou Jordà, s'ha reunit avui amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. Una trobada que ja estava prevista des de feia temps, però que ha coincidit de ple en la setmana de l'anunci per l'ampliació de l'aeroport. En aquest sentit, la batllessa ha reclamat concreció sobre la proposta i ha posat en dubte que les compensacions mediambientals previstes no siguin les mateixes que encara hi havia pendents de l'anterior creixement de la infraestructura.
Se suposa aquesta compra de terrenys. Jo tinc el dubte de si és els mateixos terrenys que ja haurien d'haver comprat des del 2002, que va ser quan es va elaborar la declaració d'impacte ambiental de la construcció de la tercera pista. Ara ja no estem en la construcció, estem en l'ampliació i tornem a sentir a parlar d'aquestes compensacions.
Tanmateix, la trobada, que ha durat escassament mitja hora, ha servit a l'alcaldessa per traslladar diverses qüestions pendents, com són l'habitatge i l'estació de Rodalies al Prat.
Necessitem que la Generalitat aposti fermament per l'àrea Ronda Sud d'aeroport i que acordi la construcció de fins a 776 habitatges públics, que podria decidir-ho avui o demà mateix.
Bou també ha abordat altres qüestions, com la nova residència de la gent gran, que l'Ajuntament està construint a l'àrea sud.
En canvi, el Col·legi d'Economistes de Catalunya celebra el projecte d'ampliació de l'aeroport i considera molt positiva la proposta presentada pel president Salvador Illa.
L'organisme, però, creu que cal apostar per una gestió més global de la instal·lació i defensa una governança compartida entre els governs català i espanyol.
Jordi Casino.
Els economistes, que mai han amagat el seu interès pel creixement de l'aeroport, creuen que aquest és del tot necessari per millorar la competitivitat de les empreses catalanes amb la captació, sobretot, de noves destinacions intercontinentals. Una aposta que consideren estratègica per aconseguir incrementar l'anomenat turisme de congressos d'alt valor afegit. A més, defensen que el projecte plantejat per la Generalitat i AENA és molt valent i millor que els anteriors. Carlos Puig de Travi és el degà del col·legi.
Creiem que aquesta proposta té avanços importants en temes tècnics i ambientals. Comparat amb les propostes que havien abans, sí que diem que és molt important, sobretot la gestió de l'aeroport, que s'ha de fer una gestió més global.
El col·legi ha fet aquesta valoració en la presentació de l'enquesta de primavera, on la majoria dels seus associats han apostat per potenciar les energies renovables, però allargant de moment la vida útil de les centrals nuclears. I pel que fa a la situació econòmica, el gruix creuen que és millor igual que ara fa un any, tot i que aquesta percepció baixa una mica en relació amb la dada del març.
Doncs també en clau econòmica, la inflació a Catalunya es modera 3 dècimes al maig i se situa en l'1,8%, el nivell més baix des de setembre passat. Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat en el 2%, sobretot pel descens dels preus dels paquets turístics i de l'electricitat.
Es tracta del tercer mes seguit amb un descens de l'IPC després que el març se situés en el 2,2% i l'abril en el 2,1%. La moderació es va produir pel comportament dels preus dels paquets turístics que en el mateix mes de l'any passat van pujar i de l'electricitat, que van créixer amb menys intensitat que el 2024. Des de Comissions Obreres alerten, però, que malgrat l'estabilitat inflacionista, el preu de l'habitatge continua enfilant-se. El seu responsable d'economia, Albert Ferrer, demana aprofitar la conjuntura per aplicar polítiques laborals i salarials.
L'actual escenari de preus ofereix un marc especialment idoni per acomodar mesures com la reducció de la jornada laboral màxima a 37 hores i mitja, com també permet introduir millores salarials sense risc de tensions inflacionistes.
Per demarcacions, la inflació recula gairebé tot Catalunya. Només es manté en el 2% a les comarques del Ponent i l'Alt Pirineu. A les comarques gironines, en canvi, cau dues dècimes i tanca el maig en el 2,1%. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre recula una dècima fins l'1,8%, mentre que Barcelona és on més retrocedeix l'augment de preus 3 dècimes fins l'1,8%.
I el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, augura que l'entrada en vigor d'aranzels amb els Estats Units pot frenar les perspectives de creixement espanyoles. A la cloenda de la trobada empresarial al Pirineu, Escrivá ha matisat que de moment no s'ha notat l'impacte perquè aquestes taxes encara s'estan negociant amb l'administració Trump. Ràdio Seu, Joan Ignasi Elena.
Des de la Seu d'Urgell, José Luis Escrivá ha assegurat que el primer semestre d'enguany l'economia estatal ha seguit creixent al voltant del 2,5%, força per sobre la mitjana europea. Tot i això, si a partir de juliol es confirma un augment fort d'aranzels als Estats Units i hi ha una rèplica per part de la Unió Europea, això pot comportar una reducció d'entre 3 i 4 dècimes en el creixement previst pel segon semestre i per l'any vinent.
Però, per exemple, si se materialitzara un escenari de subida arancelària significativa a partir de julio, que terminarían las negociaciones y además estuviera acompañada de una represalia europea frente a Estados Unidos, pues ya nuestro crecimiento se reduce en 3 décimas y el año que viene incluso en 4, por poner una cifra a estos elementos.
El governador creu que un altre factor en contra pot ser que aquests aranzels danyin les economies alemanya i francesa, perquè això també afectarà de retruc al sud d'Europa. Malgrat això, creu que Espanya té marge per seguir creixent, entre altres factors, perquè el sector turístic manté una dinàmica molt positiva des de la fi de la Covid i perquè s'ha reduït la dependència energètica externa gràcies a l'impuls de les renovables.
En cultura, la nova temporada del Teatre Lliure crida a adoptar per ser més lliure. El seu director, Julio Manrique, ha anunciat avui les 28 produccions que es podran veure. Entre aquestes, El mestre i Margarita, dirigida per Àlex Rigola, o El retorn del dia de Watusi. David Navarro.
Sota el lema Més lliure, el teatre convida a adoptar, a fer-se preguntes i a ampliar la mirada cap al món. Ho fa arrencant la temporada al Lliure de Montjuïc amb El mestre i Margarita, adaptació d'un llibre de Bulgakov i programant obres com Una festa a Roma, de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura a Gràcia. També amb Contra Antígona, amb dramatúrgia de Victòria Spunsberg i direcció d'Andrea Jiménez, que a Montjuïc, com ha explicat el director del teatre, Julio Manrique, es qüestionarà sobre el mite.
Preguntes pertinents avui. Preguntes com qui seria avui Antígona, quin acte simbòlic tindria el poder avui de desafiar l'estatus quo, el sistema, la ciutat, qui és l'enemic avui.
Aquesta temporada també es recupera el Dia del Batussi, en versió renovada, i per primera vegada s'acolliran obres del Festival d'Arts de Primera Infància, El Petit.
I en marxa des d'avui fins diumenge a Arenys de Mar, la Vila del Llibre. Una segona edició que s'ha centrat en el mar i la relació d'Arenys amb el port. Té el seu epicentre de l'activitat a la plaça de l'Església, on es concentraran més de 20 editorials independents i es faran nombroses activitats. Ràdio Arenys, Oriol Leo.
Les escoles de la vila s'han passejat per la Fira del Llibre per remenar i veure les propostes de les parades. A partir de demà hi haurà una doble cita centrada en escriptors aranyencs. Una de les més destacades és la ruta literària Lluís Ferran de Pol. L'itinerari girarà entorn de l'obra Miralls Tèrbols, que està centrada en l'Arenys de Mar del segle passat i, sobretot, en la construcció del port. L'altra activitat serà dedicada a Espriu, amb un diàleg entre la seva figura i la de l'escriptor Josep Maria Llompart. Per als més petits es faran dos tallers de fer paper i serigrafia i diferents contacontes i una gincama històrica i literària a càrrec de Bernat Cusó. La directora de la biblioteca i comissària de la Vila del Llibre, Montsabat, destaca la temàtica marinera de la fira.
Com que bé és l'entorn mariner, són els homes de mar, és el port, no? I el tema central de la Vila del Llibre tenen com a eix central el mar.
L'acte de cloenda serà el diumenge a les 7 del vespre a la Llotja Vella. Primer es farà un concert breu a càrrec del Cor Laixa i després hi haurà parlaments de persones que han tractat el mar des de diferents àmbits de la seva professió.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Eduard Cabré, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Comencem parlant de futbol i és que el Barça ha activat avui mateix el pagament de la clàusula de rescisió de Joan García. El club blaugrana ha ingressat a la Lliga els 25 milions d'euros i ara espera que la patronal validi aquesta operació per tal que el porter de l'Espanyol es converteixi ja en el primer fitxatge del Barça pel curs vinent. El futbolista de Sallent es contracta fins al 2031, és a dir, per 6 temporades. I deixem el futbol i parlem d'hoquei patins perquè aquesta tarda ja coneixerem els dos darrers semifinalistes de la Copa de la Reina que juga a Cerdanyola. S'ha acabat ja el partit de quarts de final entre el Palau i el Corunya i en breu comença el duel entre el Vilassana i el Voltregà. Al pavelló de Can Xarau s'hi troba el company d'UAU Lleida Ràdio, el Fran Balanyà. Fran, bona tarda, com va? Amb el pavelló de Can Xarau tenim mala comunicació amb el pavelló de Can Xarau. Recuperem des dels estudis centrals. Cal dir que el Palau de Plegamans s'ha imposat per 2-0 al Corunya i que, com dèiem, en breu començarà el partit entre el Vilassana i el Voltregà. I ahir es va viure un cop d'efecte important a la pista del Cerdanyola, i és que les anfitriones del Cerdanyola van superar el campió de Lliga, el Telecable, i tenen ja bitllet per les semifinals de demà i s'enfrontaran, per tant, al Fraga, que es va desfer del Manlleu. Gemma Soler és jugadora del Cerdanyola.
No, nosaltres juguem partit a partit. La veritat, només teníem el pensament en quarts. Ara comencem a veure les semis. I si hem guanyat un cop al Fraga, bueno, serà un partit complicat, serà un partit dur. Avui ho ha sigut, la calor apreta. A la una, al migdia del dissabte, encara apretarà més. Però, bueno, com avui, que ara ho creu. Al final, un partit tothom pot guanyar i nosaltres sortirem això.
D'altra banda, en futbol sala, el Barça jugarà aquesta nit a partir de les 9 al pas a la final de la Lliga. Els blaugrana visiten el Palma en el tercer i definitiu partit de la sèrie de semifinals. Podem escoltar el tècnic blaugrana Tino Pérez.
Lo importante es que yo creo que donde el problema que tenemos nosotros no es encajar dos o tres goles, sino ser un poco más eficaces en nuestro ataque. Entonces, no sé, este es el tercer partido, eso va a ser un partido en el que te lo vuelves a jugar absolutamente todo. Imagino que por debajo tendremos un poco más ansiedad y creo que es buscar ese estado óptimo para poder mejorar nuestras cifras y nuestra eficacia de cara a por.
I un darrer apunt, en bàsquet, el director esportiu del Baxi Manresa fins ara, Xevi Pujol, marxa al Baskonia. Ho ha anunciat aquesta mateixa tarda. I això és tot pel moment.
Moltíssimes gràcies, Eduard. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Eduard Cabré als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, però a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
He tancat de cop claus dins de casa. No m'importa res fumat de blanca. No hi ha ningú, no hi ha ni un ànima. Vermells i bamba blanca. Si el temps passés com ho vull jo, si el temps sabés el que sé jo, que fàcil seria.
xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu.